M'he portat una xuleta també perquè les coses aquelles de la memòria de vegades fallen una mica. Jo seré molt, molt breu. Jo l'únic que vull fer és presentar-vos una mica aquests dos personatges que tinc aquí al costat. Però bé, comencem com s'ha de començar. S'ha de començar saludant, bona tarda, donant les gràcies a tots els que heu tingut a bé venir aquí, escoltar aquesta presentació de llibre. Donar les gràcies també, naturalment, al grup d'estudis sitgetans, tant per acollir aquesta presentació com, sobretot, crec que cal donar les gràcies al GES per aquesta tasca que, de forma tan tossuda, porten a terme d'estudi, de cura i de divulgació de la nostra cultura. Si no m'equivoco, aviat, així que acabi aquesta pandèmia, que serà cap al 2025, el GES farà 50 anys i ho celebrarem, Ho celebrarem. També vull donar les gràcies a Sant Pere. A Sant Pere perquè ha mantingut els núvols, ja veieu, els núvols de pluja fora d'aquestes terrasses. I bé, si aquí hi ha algun modernet d'aquests que creu que parlar de Sant Pere té connotacions religioses poc adequades, doncs també li donem les gràcies a Neptú i a Zeus, que eren més antigament els déus del cel i de la pluja. I per arrodonir la pluralitat, també dono gràcies al gran Tlaloc, és difícil de pronunciar això, El gran Tlaloc, que era el déu de l'aigua i de les precipitacions a la mitologia asteca. En fi, repeteixo, gràcies sobretot als que heu vingut. I gràcies als autors, a l'autor del llibre Corpus, la festa de les festes, l'Amadeu Carbó, i a qui ens farà la presentació formal, tot cercant concomitàncies amb el Corpus sitgetà, que és l'Eduard Tomàs, que també és autor. En el seu cas és autor del llibre Història i evolució del Corpus de Sitges. L'Eduard Tomàs, i Sant Uja, us faré una petita pinzellada. Recordareu que va ser el comissari i factotum d'una exposició que es va fer l'any 2019, una exposició anomenada Corpus, Flors i Tradició. Era una exposició senzilla, rica, atractiva, didàctica, sentimental, i en resum diria que sublim. És autor d'aquest llibre, Història i evolució del Corpus de Sitges, un llibre que jo crec que no pot faltar en cap prestatgeria, de cap casa, de cap STV, ja sabeu, sitgetans de tota la vida, no hi pot faltar aquest llibre. A més, és autor d'articles, estudis, conferències, parlant sempre de temes relatius a la festa, a la cultura popular. Per mi, particularment, sota la meva modesta opinió, vaja, és molt recomanable el text d'una conferència sobre els gegants moros, sobre els gegants d'en Querol, que fa un temps que va declamar. Us la recomano, si no busqueu la xarxa la podreu repescar. I molts també el coneixeu, l'Eduard, per ser un membre destacat de la Comissió del Corpus. Una comissió que aprofito també per donar-los les gràcies pel seu entusiasme. L'any passat, recordareu que estàvem en plena voràgine pandèmica, van fer catifa i la va trepitjar la processó. Això ho va fer la Comissió del Corpus. I aquest any han preparat doncs, un programa força interessant, un programa que va del 4 al 13 de juny i que de ben segur encara s'hi afegiran coses passat aquestes dates. I un programa en el que abans de començar-lo ja hi fan unes prèvies, com és aquesta mateixa presentació, que la fem també en col·laboració de la comissió. Ara us parlaré una mica de l'Amadeu. L'Amadeu Carbó i Martorell, si he de fer una pinzellada, doncs no farà justícia al seu historial. Si hagués de fer-ne, encara que breu, un currículum, començaríem avui, dia de Santa Gemma, i acabaríem demà, dia de Sant Isidre. Deixem-ho en que és coordinador de l'inventari de patrimoni immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona. Ha escrit força llibres sobre el tema que ens ocupa, en solitari, en parella, o aportant capítols i articles en obres de més envergadura. Per exemple, el llibre dels gegants de la ciutat de Barcelona, o com celebrem el Nadal, els falcons, una edició infantil molt interessant, els cultors de la festa, Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, nans i capgrossos de l'any de la Picó, i foc, foc, corre foc, i fins aquí hem arribat.
Que no vaig amb ella.
cultura popular funerària que vam tenir el privilegi precisament de presentar aquí a la seu del GES. És un articulista prolífic, activista cultural dels que es diu en majúscula, conferenciant incansable, ponent destacat en congressos, simposis i similars, comissari d'exposicions, en fi, ha fet de tot i molt. I a més, des del 2005 s'integra al programa de ràdio Festa Festa, del qual és codirector. Un programa que ja té una història de més de 30 anys. Un programa que divulga cultura popular festiva. I un programa que no es cansa de rebre premis. Per cert, aprofito per recordar-vos que, si no m'equivoco, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Maricel fan cada dissabte un nou capítol, un nou programa del Festa Festa. Recordeu, dissabtes, 10 del matí, Festa Festa, Ràdio Maricel. I vull acabar aquesta presentació dels presentadors destacant una virtut que tenen tots dos, una virtut comuna. Bé, una virtut que són tres virtuts alhora. Passió, rigor i veracitat. Passió, quan escriuen, rigor amb el que escriuen i veracitat del que han escrit. I dic això, i ho remarco, perquè en qüestions de cultura popular, i més quan és cultura popular festiva, sembla que tothom s'hi atreveix a dir i a escriure qualsevol cosa. Bé, una anècdota, us explico una anècdota, que més que una anècdota és una batalleta, ara que ja tinc edat d'explicar-ne, oi? Era per allà als vols de Santa Llúcia del 1981 que es va celebrar el primer congrés de cultura tradicional i popular. Jo hi vaig participar en aquell moment com a membre dels equips de treball de Cultura Popular de Gràcia, que era un col·lectiu coetani i emparentat amb els llavors també recentment creats col·lectius de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges i la Carrutxa de Reus. Amb ells compartíem idees, compartíem idearis i compartíem també alguna mania. Perdó. En aquest congrés vaig tenir l'oportunitat de conèixer un senyor, que no diré el nom ni de quin poblet era, que havia fet una comunicació explicant que el ball de bastons se l'havia inventat el seu avi, que era carreter, i que per defensar-se dels bandolers dels camins va arrencar els pals o radis de les rodes del carro i els feia servir de bastó. D'aquí va néixer el ball de bastons per commemorar la feta del seu avi i es va escampar per tot el Principat. Bé, si això fos així, resultaria que la troballa que va fer l'Eduard sobre la referència documentada del ball de bastons de Sitges per la festa de la confraria de Sant Telm el 1727, allò seria un fake news de l'època, oi? Ja veieu. La veritat és que fa 40 anys no sovintejaven a Catalunya llibres de cultura popular, llevat de reedicions històriques. A Sitges tampoc. I em permet opinar que el coneixement general que es tenia de la matèria era, llevat de comptadíssimes excepcions, de sota zero. En els darrers 20 anys, més o menys, han florit i abundat noves publicacions a tot el país. I a Sitges també. I no m'atreveixo a dir si hem progressat en el coneixement general de la matèria, però sí que seguim atrevint-nos a tot. Una petita mostra. I no posaré cap exemple a sitgetà per cortesia, encara que a verlos ailos. Mira, un llibre editat a Barcelona el 2019 que parla dels orígens de festes catalanes, titulat Per què celebrem l'origen de 100 festes populars? S'hi pot llegir, entre moltíssimes altres meravelles i prodigis, que a Vilanova i la Geltrú, per Carnaval, treuen a passejar un personatge que es diu el Caramel i que va disfressat d'ocell amb plomes i tot. Bé, i també deixar anar ni cort ni peresós que a Sitges no es comença a dir festa major a la festa major fins passat l'any 1853. Bé, com es diria abans, local grit party, la festa del bastó com pica. Bé, en tot cas aquesta denominació tindria més possibilitats si ens atenim a aquells altres modernets que del corpus en volen dir la festa de l'ou com balla. Bé, disbarats. No és el cas ni de l'Amadeu ni de l'Eduard. Insisteixo, passió, rigor i veracitat. I a més, com comprovareu ara mateix, dominen l'escena, saben del que parlen i es fan escoltar. Per tant, escoltem-los.